Encetem la tercera i última hora de l'Ona Maresma d'aquest dimarts 12 de febrer, passant 4 minuts a les 5 de la tarda. És moment d'anar a Calella per parlar de parelles lingüístiques, Marmir.
Exacte, de parelles lingüístiques, de voluntariat, de llengua, i ara que sabem que els idiomes és un dels teus punts forts en el teu currículum vitae, podem també proposar a totes aquestes persones que es vulguin apuntar a aprendre més idiomes també a fer de voluntariat.
Molt bé.
Doncs avui parlarem amb Quim Mansió, que és director de l'EOI d'aquí a Calella. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Doncs primer de tot, preguntar-te quines llengües feu aquí a Calella.
Doncs ara mateix estem fent anglès, alemany i rus. Aquestes serien les tres llengües que portem des de que vam obrir fa 6 anys.
I per situar-nos i per situar tothom, una persona es vol apuntar a un idioma i què pot fer?
Doncs ha d'estar molt atent els primers dies de setembre al període de preinscripció i, bé, tenir una mica de sort al sorteig i entrar, simplement això. Simplement estar molt atent els primers dies de setembre perquè, si no, després s'omple ràpidament.
I un cop ja han passat aquesta llista, s'han apuntat i ja estan aprenent, per exemple, rus, què poden fer per seguir aprenent?
Doncs, a part de l'oferta que tenim anual, els cursos anuals i els cursos d'estiu intensius durant el mes de juliol, tenim també oferta de cursos especials. En aquest cas, per exemple, doncs, que em preguntes de rus, tenim un curs de seguiment i una vegada han acabat la seva formació dels cursos habituals, doncs poden fer aquest curs especial, que són menys hores, però que dona continuïtat als estudis que ja tenen. I d'altra banda, doncs, poden participar en grups lingüístics, en parelles lingüístiques. Actualment tenim un projecte molt interessant juntament amb l'Escola d'Adults. A l'Escola d'Adults tenen molts alumnes de parla russa que estan estudiant castellà i català. Aleshores, ells, doncs, hem proposat un intercanvi lingüístic ja des del curs passat, que està tenint molt èxit. I ho tenim en diferents formats, és a dir, poden fer o parella lingüística o grups lingüístics de 4 persones. Nosaltres els anem guiant i, doncs, van completant aquest coneixement que ja tenien, el van millorant, van practicant, doncs, un cop a la setmana, màxim dues vegades es troben, i és una experiència molt enriquidora per tots.
I, per exemple, en el cas de les parelles lingüistes, com funciona? 2 persones es troben?
Es troben normalment un cop, màxim 2 a la setmana. En principi ho tenim pensat un cop a la setmana, es troben durant 40 minuts. Nosaltres els preparem una tasca i fan aquella tasca només en una de les dues llengües. O bé la fan en català o en castellà, depèn del grup. I a la setmana següent tenen una continuïtat d'aquesta tasca i llavors la fan en rus. És a dir, nosaltres l'any passat vàrem proposar-ho de fer la meitat, fèiem pràcticament una hora, fèiem mitja hora en cada llengua, però és molt més interessant fer aquests 40 minuts centrats en una llengua, hem vist que dona més resultats i per això aquest any ho estem plantejant d'aquesta manera, està funcionant realment molt bé.
Per tant, no és només una persona la que està aprenent, sinó són dos.
Dues o 4, en el cas dels grups.
Correcte. En el cas de grup, els grups són sempre de 4.
De 4, sí, dos de cada llengua, 2 persones de cada llengua.
I els grups funcionarien igual també amb una tasca?
Sí. Els proposem una tasca que pot ser, doncs, molt variada, pot anar des d'un joc de rol a una situació, a donar una opinió, fer un debat, molt variat, i, doncs, un dia la fan amb una llengua i l'altre dia la fan amb l'altra. No té per què ser exactament la mateixa, també tenen una certa llibertat, evidentment, si els interessa més el tema que els proposem o menys. I, en principi, doncs, és això, no posar-los molt en contacte, i al final, si se'n van una mica de la tasca, tampoc passa res. La qüestió és que tinguin aquest intercanvi tant lingüístic com cultural.
Perquè és una tasca, però les parelles lingüístiques també, si passen temps junts, al final, com dius, poden...
Correcte. Sí.
Poden treure altres temes.
Correcte, poden treure altres temes, poden trobar-se en altres espais que no són l'escola, poden realment convertir-se realment en amics, que, bé, per persones no vingudes, doncs, és molt interessant tenir aquí, doncs, uns punts de recolzament, i també per als nostres alumnes, doncs, per acostar-se més a la realitat de l'idioma que aprenen. Realment, clar, va molt més enllà del que és la llengua.
com dius, és una cosa important perquè és un moment d'integració en les persones que venen i també si et vols integrar en una altra també cultura i conèixer mm-hmm. més enllà. Sí. Si ens podem centrar una mica en aquesta parella, en aquests grups que es formen, quines són les sensacions potser que t'expliquen que tenen aquestes persones? Per si algú ens està escoltant i diu, no, ja a mi em faria vergonya, a mi no sé què, a mi no sé quantos...
Sí, evidentment sempre al començament hi ha una mica de por fins que no s'han conegut, però es soluciona ràpidament. Una vegada ja s'han trobat un parell de vegades i saps més o menys com funcionarà el grup, doncs proposes unes tasques, on proposes unes altres i també doncs, estem plantejant de fer alguna trobada més lúdica, que no sigui tant de trobar-se i parlar, sinó també de celebrar alguna cosa, un tipus més cultural. I normalment a poc aquestes pors van desapareixent i realment funcionen bé. Ho veus als passadissos, no només a l'aula, sinó als passadissos, quan es troben realment estan molt contents de trobar-se i de compartir, no? Compartir qualsevol tipus de vivència. Al principi és complicat perquè volem o no volem, les cultures són diferents i s'ha d'anar també una mica en compte, però a poc es tracta d'això, no? D'anar trencant barreres i creiem que està donant els seus fruits. No només amb la cultura russa, també estem amb intercanvis lingüístics amb persones de parla alemanya i també anglès.
Perquè aquestes persones han de tenir un nivell concret?
No, en absolut, no. Són persones que, en el cas nostre, són alumnes que estudien a la nostra escola. Sí que és veritat que fem aquests grups a partir de segon curs, és el primer nivell encara, també podria ser, però estem donant prioritat a partir de segon i tercer nivell. I en el cas de les persones doncs, de l'escola d'adults, també del consorci, alguns, doncs en principi, mentre tinguin intenció i interès a participar, doncs no hi ha cap problema, simplement que dominin aquesta llengua. Normalment són persones natives, però no té per què. Podria ser simplement que realment tinguessin un molt bon nivell de la llengua.
Abans has comentat que també feu activitats culturals.
Mm-hmm. Sí, realment estem fent moltes coses durant el curs. Això pot ser doncs, xerrades de qualsevol tema, tallers que poden ser doncs, molt variats, eh? Tallers de fonètica, pot ser tallers de cuina, fins i tot la setmana passada doncs, hi va haver un taller de ioga, en llengua anglesa, per exemple, o en alemany o en rus, depèn del taller. S'organitzen viatges, tenim previstos properament un viatge a Dublín i un viatge a Moscou. S'organitzen visites guiades d'interès turístic en diferents llengües, etc. Realment tenim una oferta molt variada.
Per tant, com deies, que no és només anar a fer feina 40 minuts d'activitats, de classe, sinó que també és anar-s'ho a passar bé, perquè has comentat coses ben xules, viatges, sí, exposicions...
Sí, es tracta de donar vida a l'escola, oferir més que la pròpia classe. No? En aquest cas, parlàvem de 40 minuts dels grups de conversa, però les classes són de 2 hores 20 minuts, que és molt... I sí que estan molt centrades realment en la llengua i la cultura que estan estudiant, però intentem donar doncs, aquesta varietat cultural complementària perquè els ajudi a veure altres aspectes doncs, que no es poden tocar a classe.
Perquè hem de diferenciar aquestes parts, la part de classe, que sí que dius que són més de 2 hores, que són amb exàmens, que uh-huh. és una part més estudiem, sí. I després aquesta part més lúdica,
sí,
de les parelles lingüístiques. Uh-huh. El voluntariat, aquest apadrinament.
Sí, l'apadrinament. És un projecte que també va començar el curs passat. Ens vam adonar que hi havia molts alumnes que arribaven molt abans de la classe. Per exemple, començaven la classe a les 4 i a les 3 ja els teníem a l'escola. I vam decidir aprofitar una mica. Som molt conscients que en un grup que pot ser de 20-30 persones doncs hi ha nivells molt diferents. Entre l'alumnat hi ha alumnes que els costa més que d'altres o simplement tenen doncs, una motxilla que no pesa tant perquè tenen menys coneixement d'aquesta llengua prèvia. Això ens passa molt, per exemple, primer d'anglès. que hi ha molta varietat, no? Es pot apuntar a primer d'anglès una persona que ha fet 20 anys anglès i que diu, no, jo vull tornar a començar, això és molt típic. O una persona que realment no ha fet mai anglès, llavors els tenim tots al mateix aula de primer, perquè s'han apuntat a primer. Això vol dir que hi ha unes diferències molt grans entre ells. Llavors el que hem intentat és que entre ells facin grups o parelles que es puguin ajudar. Aquelles persones que fa més temps que aprenen anglès, doncs que puguin ajudar els altres. I llavors hem creat aquest pla de voluntariat, apadrina un company, que està sent molt interessant perquè realment, bé, ha tingut èxit. Ja el vam començar l'any passat, però aquest any hi ha unes persones més que s'hi han apuntat i ens està funcionant ara amb totes tres llengües que oferim a l'escola. Molt, molt interessant. Vull dir, es poden trobar mitja horeta abans de la classe, es comenten els dubtes, els que ho dominen una mica més els ajuden en diferents aspectes i és bonic de veure, no? Vull dir, entres a l'escola, entres a la biblioteca, a algunes aules, doncs, i veus que hi ha grups treballant, doncs, cadascú en la seva llengua, i són els propis alumnes que s'ajuden entre ells. I això és molt interessant. Pensem que és un punt molt fort de treball que s'ha de seguir desenvolupant i que és força pioner i jo penso que s'ha d'explotar més i que ha d'anar més durant els cursos vinents perquè en traiem molt de profit tots plegats. Fins i tot les persones que ajuden realment, perquè molts et comenten és que jo el fet d'explicar-ho a un altre doncs, em va molt bé també. Doncs això, i a part de la satisfacció pròpia de poder-ho fer, no?
Com dius, és una cosa molt important perquè, per exemple, en anglès, com exposaves, que hi ha aquestes diferències tan importants, potser si estàs començant un idioma no saps molt com va ni com deixa d'anar sí. I trobes una diferència tan gran, potser et tira enrere, potser t'entren les angoixes, ai, que no he aconseguit l'examen, sí. Ai, perquè ell en sap molt, jo no sé, ara m'entra la vergonya, ara no d'això, i quan fas aquest voluntariat aconsegueixes també trencar aquestes barreres de pors, de...
Sí, evidentment, hi ha aquest punt no, d'ajuda, diguem-ne, psicològica, no, de trencar aquestes barreres, d'aquestes pors que tenim tots davant del que és la classe en si, els exàmens, tot això ajuda moltíssim, molt.
I quines activitats més feu a l'EOI?
Doncs, no ho sé, em sembla que ja gairebé les he dites totes. Però a banda del voluntariat, l'intercanvi lingüístic i els grups de conversa, doncs això, estem permanentment fent activitats culturals complementàries de tot tipus. I ara, ja dic, ara estem bastant centrats en aquest moment als propers viatges i en algunes activitats que tindran ara, que tindrem preparant el Sant Jordi i el Dia Internacional de la Poesia també. I bé, qualsevol possibilitat, qualsevol proposta que vingui per part de l'alumnat també sempre és estudiada i si és doncs de, pensem que pot ser interessant per la majoria d'alumnes de l'escola, doncs la tirem endavant.
Hem de matisar ara, potser per si algú se'ns ha enganxat a l'entrevista, aquestes activitats són per les persones que s'han apuntat a aprendre idiomes, que ara has exposat ens anem a Berlín, que no és que ara jo pugui anar a Berlín.
No, correcte. Sí. En el cas de l'anglès, com podeu comprendre, clar, és un nombre molt elevat d'alumnes. Això vol dir que les persones que s'han apuntat en aquest viatge i poden anar doncs, són exclusivament alumnes de l'escola. En el cas de rus, per exemple, que també es fa el viatge a Moscou, en aquest cas, com són menys alumnes, també hi poden venir acompanyants, cada persona, cada alumne pot portar un acompanyant fins a un màxim d'alumnes, eh? Però en principi, clar, està pensat dins d'un projecte doncs, pedagògic i això és per als nostres alumnes, això no vol dir que en algun moment determinat puguin venir també acompanyats. En el cas de les activitats culturals sí que estan bastant obertes, és a dir, que si ve gent de fora que no són pròpiament alumnes de l'escola, volen assistir a les activitats que oferim, els tallers, etc., doncs en principi no hi ha problema. El més problema que l'espai propi de les aules, és a dir, que si l'aula està plena, evidentment tenen prioritat els nostres alumnes, però que si hi ha espai, doncs encantats de rebre qualsevol persona que vulgui assistir al taller.
Per tant, si algú vol conèixer aquests tallers que feu, ho poden trobar a través del web de Calella.
Sí. Sí.
I sempre aquestes activitats són relacionades amb l'idioma.
Sí, Sí. Amb l'idioma, amb la llengua pròpiament, amb la cultura a la qual pertany, i en diferents nivells. Procurem també que la llengua d'aquesta activitat s'adapti una mica al nivell de coneixement de les persones que assistiran al taller. És a dir, que ho separem força per nivells, en el sentit que si, per exemple, una activitat d'anglès doncs, va destinada als alumnes de cinquè o als alumnes de segon curs, doncs, a veure, el nivell de llengua que utilitzarà la persona que porta el taller doncs, també és diferent, evidentment.
Però també, alhora, també uniu aquests grups, perquè recordo per Nadal que vau fer activitats, vau fer pastes, vau fer cantades,
sí.
I tots els grups també us ho vau passar ben bé junts,
sí.
I aprenent-nos uns dels altres.
Sí, sí, aquest és un espai de trobada interessant, la festa de Nadal, en què ens trobem tots junts i cantem cançons doncs, en diferents idiomes, i cadascú participa cantant també amb les altres llengües o portant pastissos, siguin típics del país, de la llengua que estudien o no. És un punt interessant, sí, sobretot també ens va l'any passat vam fer un Kahoot, una mena de concurs multicultural que va donar molt de sí, tothom li va agradar molt, l'hem repetit aquest any, i realment doncs, veus que hi ha molt d'interès no només per la llengua que estan estudiant, sinó també per les altres llengües que s'ofereixen al centre, i això és molt positiu.
Perquè és important també incentivar aquestes ganes i fer aquestes activitats divertides per aprendre un idioma.
I tant, això és bàsic. De fet, ara en el món de l'ensenyament i aprenentatge dels idiomes doncs, hi ha aquest boom dels aspectes lúdics, de la gamificació, tot... És evident que les classes no poden ser sempre un divertiment, no? Durant 2 hores, 20 minuts, no pots estar sempre pretenent que tothom s'ho passi molt bé, però sí que realment s'intenta buscar activitats que l'alumne aprengui tot divertint-se d'alguna manera, no? Que no sigui la classe magistral que es feia doncs, abans, no?
I així també aquestes propostes que us arriben des d'ells també, sí. Per seguir sentint aquest aprenentatge d'una llengua que al final potser rus, alemany, pot ser bastant més complicat.
Sí,
en
sí,
l'inici.
Correcte, sí, sí, sí. De fet, nosaltres ara estem passant, les passem habitualment, però passarem ara unes enquestes de satisfacció entre l'alumnat. En aquestes enquestes també es demana doncs, quins són els interessos, què els agradaria fer, i intentem incorporar-ho al dia a dia de l'escola. Pensem que això és molt important.
Així millorar per al proper any.
Correcte.
Ara potser et poso en un compromís, perquè no sé si ho sabràs, però teniu preparada alguna d'aquestes activitats properament?
Propera, deixa'm pensar, és que en vam tenir dues la setmana passada, i ara no sé exactament.
Quines vau fer la setmana passada? Canvi de tema. Quines vau fer la setmana passada?
La setmana passada vam fer una activitat de ioga en anglès i una activitat de cuina en alemany.
Una activitat de cuina en alemany?
Sí.
I van tenir que cuinar ells?
No, aquest és un tema complicat, tot i que ho estem estudiant per properes ocasions perquè va anar molt bé, però els plats realment ja es portaven cuinats de casa. Sí, sí.
I llavors l'activitat es tractava, per exemple, en aprendre els ingredients.
Correcte.
I potser també en la manera de fer-los.
Sí, 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 sí. Sí, sí.
En com es diu aquesta paraula i com, sí. Com es diu l'altra.
Exactament, tampoc ho podria dir perquè no vaig ser en el taller, però sí, anava per aquí la cosa. I ja hem parlat que de cara al futur, encara que potser no seríem... No es podran fer coses molt complicades, però és interessant de fer-lo més taller, en el sentit que es pugui cuinar...
Fer una mateixa cuina una mateixa. A dins.
Ara haurem
dins
de ser coses més senzilletes, però potser també tindrà el seu què.
Potser aquestes classes de 2 hores i algú hauran d'allargar-se a 4 fent cuina.
Sí, podria ser. No se sap mai.
Doncs, havent parlat dels grups, d'aquest voluntariat per aprendre de les activitats que feu, uh-huh. Per preguntar-te també una darrera cosa, al voluntariat, si una persona, encara que no sigui de l'escola o digui jo vull ser voluntari, també es poden adreçar a vosaltres
i tant,
col·laborar.
I tant. Mira, de fet, ara que ho dius, m'havia oblidat que tenim És funcionant a l'escola actualment 11 grups de conversa que mouen molts dels nostres alumnes. És una pràctica que venen amb, a veure, cada 15 dies, exacte, un cop cada dues setmanes. Tenen una hora de pràctica oral i aquests grups de conversa els porten persones absolutament voluntàries, algunes de les quals són professors de la nostra pròpia escola i d'altres doncs, són persones que s'han adreçat a nosaltres doncs, per oferir-se com a voluntaris per fer aquests grups de conversa. Són persones que nosaltres no coneixíem, algunes doncs, ja estaven fent voluntariat en altres centres i bé, aquestes persones doncs, ens han portat a d'altres i estem realment molt contents perquè és una ajuda inestimable, és increïble doncs, les persones, realment l'oferiment que tenen amb els nostres alumnes i d'una manera tan desinteressada que bé que jo penso que això doncs, els mateixos alumnes ho perceben i realment ho valoren moltíssim perquè saben que aquestes persones ho estan fent simplement per ajudar i perquè els hi agrada doncs, dedicar una mica de temps a això. No? Llavors, si entres a l'escola doncs, veuràs que a part de les classes habituals doncs, hi ha aquests grups que solen ser d'un màxim de 8 9, en alguns casos 10 persones, que simplement el que fan és fer conversa, que és complementària a les nostres classes, però que simplement les persones que ho fan de manera absolutament voluntària, desinteressada.
Per tant, persones que ens estiguin escoltant, coneixedores d'anglès, alemany, rus, es poden adreçar a l'escola i venir a col·laborar.
I tant, i sobretot doncs, amb les parelles lingüístiques seria molt interessant de tenir-ne més, perquè ens està sent una mica difícil trobar persones doncs, que siguin nadives de llengua anglesa, alemana, rus no tant, perquè tenim aquest contacte amb l'escola d'adults en què realment hi ha un grup molt elevat de russos, però sí que en anglès i en alemany ens està costant més trobar persones per les parelles lingüístiques. De tota manera, ja en tenim unes quantes que estan funcionant molt, molt bé.
Doncs fem aquesta crida, a veure si tenim sort. I moltes gràcies per acompanyar-nos aquesta tarda i ens veiem ben aviat.
Doncs moltes gràcies a vosaltres i fins aviat.
Espero que t'haguem convençut, Laura, i ja també tinguem una voluntària més per aprendre idiomes.
Poc costa, convèncer-me en aquests temes,
no sé,
Marmir.
No
moltíssimes gràcies. Nosaltres marxem 3 minutets, una petita pausa i a la tornada, com us anunciàvem, parlem de seguretat amb els Mossos d'Esquadra. Fins ara.